Ràdio Sant Cugat, notícies.
Bon dia, avui comença la festa major de Sant Cugat amb el seguici que està previst aquest dijous 26 de juny a les 7 de la tarda i que donarà el tret de sortida a 4 dies de rauxa a la ciutat, en els quals la cultura popular, la música, la gastronomia i l'esport s'escamparan per la ciutat. El correfoc, el concurs d'arrossos, el ball del Pagali Joan i els concerts de la Ludwig Band, al·lèrgiques al pol·len i fades, entre d'altres, són alguns dels actes destacats enguany. Recordem que a la web de Cugat Media podran trobar totes les activitats de la Festa Major, tant la programació per dies, per dijous, divendres, dissabte i diumenge, com les activitats temàtiques, les activitats musicals, les esportives, les adreçades a un públic més familiar i les propostes gastronòmiques de la Festa Major. Tot plegat en un ambient de molta calor, i és que aquesta calor excessiva i sostinguda augmenta la mortalitat i els problemes de salut, especialment entre la gent gran, els nadons i les persones amb malalties cròniques o amb pocs recursos. És per això que l'Ajuntament de Sant Cugat s'ha sumat a la xarxa metropolitana de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona amb 21 refugis climàtics al municipi. El llistat d'aquests refugis i el mapa d'on es troben el poden trobar a la nostra web a www.cugat.cat. I més d'una vintena d'entitats i col·lectius de Sant Cugat s'han unit sota la plataforma Cultura al carrer per denunciar la creixent burocratització i les restriccions municipals que dificulten l'accés a fer activitats a l'espai públic. La plataforma ha impulsat un manifest que defensa l'ús dels carrers per a la cultura i la comunitat i que rebutja la transformació, diuen, dels carrers i de les places en aparadors. Aquest moviment sorgeix després que en els darrers mesos les entitats hagin tingut dificultats per dur a terme la seva activitat de manera aparentment arbitrària, segons asseguren en el manifest. I la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha confirmat quins són els arranjaments prioritaris de cara al 2026. La coberta de la graderia del camp de futbol de l'ASEM de Can Magí, una instal·lació que utilitza la penya blaugrana Sant Cugat, s'encabiria dins dels pressupostos participatius. L'altre arranjament que es duria a terme amb el nou any seria el canvi de gespa al campo de la Guinardera.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. La Reial Acadèmia Sueca de Ciències ha atorgat aquest mes d'octubre el Premi Nobel de Química 2024 a tres investigadors que han dedicat la recerca a investigar l'estructura de les proteïnes. David Becker ha aconseguit dissenyar proteïnes noves i Demis Hassabis i John Jumper han creat una intel·ligència artificial que prediu l'estructura de les proteïnes. Avui ens acompanya Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Benvingut, Juan Jesús, què tal, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé, gràcies per convidar-me.
Escolta'm una cosa, com valores aquest premi? És una descoberta important, molt important?
Jo crec que sí. Durant 50 anys hem estat buscant un algoritme, que ens, un procediment que es donés l'estructura dimensional d'una proteïna, i malauradament havíem arribat a tenir com 500 proteïnes. I amb aquest algoritme que hem desenvolupat d'intel·ligència artificial, ara portem de l'ordre de 200 milions de proteïnes amb estructura.
Després explicarem què suposa això traduït a la nostra quotidianitat, a les coses que realment ens poden interessar i ens afecten més directament. Avui parlarem de l'enginyeria de proteïnes i precisament de la intel·ligència artificial aplicada en aquest camp. Però, per tant, hem de saber què és una proteïna, no?
Sí, crec que sí. Una proteïna és una estructura macromolecular, és a dir, que és una estructura gran que produeix múltiples funcions en els organismes vius. O sigui, pot servir per transportar l'oxigen, per exemple, l'hemoglobina és la proteïna que transporta l'oxigen en la sang, pot servir per defensa, sistema immunitari, les gamma globulines són proteïnes, pot servir per catalitzar reaccions, les enzimes, per fer la digestió. Els enzims el que fan és això, accelerar reaccions. Múltiples funcions.
Uh-huh. Múltiples, podríem dir, alguna més, algun exemple més?
Són com màquines moleculars. Sí, per exemple, tot el que envia senyals a les cèl·lules perquè facin una funció, per exemple, créixer o reproduir-se, aquestes senyals les envien proteïnes. O sigui, aquestes senyals s'envien a través de proteïnes.
Uh-huh. Quan es parla d'enginyeria de proteïnes, a què ens estem referint exactament?
A manipular les proteïnes perquè facin una funció que no s'ha desenvolupat en la natura. Per exemple, aquestes molècules tenen la capacitat de reconèixer altres i a través d'aquest reconeixement és quan produeix la seva funció. O sigui, com hem dit abans, l'hemoglobina reconeix oxigen i el pot transportar. Que, per cert, l'oxigen i el monòxid de carboni són molt semblants i, per tant, no distingueix entre oxigen i monòxid de carboni i per això ve l'envenenament per monòxid de carboni, perquè ho transporta l'hemoglobina. No, el que deia és que aquestes proteïnes realitzen funcions que són interessants per la vida, però a lo millor podem dissenyar una proteïna que reconegui una cosa que no està dissenyada en la natura. Per exemple, si volem dissenyar un dispositiu que reconegui TNT, que és un explosiu, i volem a vegades saber si tenim per allà traces o no de TNT, en la natura no hi ha cap molècula que reconegui el TNT. Nosaltres som capaços de manipular una proteïna coneguda perquè sigui capaç de reconèixer TNT, i així podríem dissenyar un sensor d'una molècula que no existeix en la natura, com pot ser aquesta.
Mm-hmm. Això és el que ha fet el David Baker, que ha aconseguit el que semblava tan difícil i impossible, no?, de construir tipus de proteïnes completament nous?
Sí, de fet, les proteïnes que tenim avui en dia, que hem pogut descobrir, diguéssim, són proteïnes que han evolucionat en el temps i han sobreviscut en aquest temps. Aleshores, David Baker es va plantejar el repte de podem dissenyar una proteïna que no s'hagi produït en la natura, i aleshores ho va fer i bueno, va tenir èxit en això. Aquesta manipulació també serveix a lo millor per millorar la funció d'una proteïna ja existent. És a dir, si tenim un enzim que és capaç d'accelerar una reacció, a lo millor canviant un aminoàcid, canviant un element d'aquesta proteïna, pot millorar la velocitat. O podem fer que aquestes proteïnes funcionen en condicions que no són les normals, per exemple. O sigui, nosaltres tenim proteïnes que funcionen a 37 graus, la temperatura del cos humà, i volem que aquestes proteïnes funcionin a temperatures més altes. Per exemple, els detergents han incorporat proteïnes que són capaços de reconèixer altres molècules per destruir-les, per hidrolitzar-les, que es diu formalment. Aleshores, si això ho incorporem en un detergent que volem que funcioni a 50 graus, hem de modificar una mica la proteïna perquè sigui estable a aquesta temperatura i no a 37 graus, com és la temperatura de funcionament natural. Pues això també representa enginyeria de proteïnes. Modificar l'estructura perquè sigui més estable a altres condicions que no són les naturals.
Uh-huh. I quines... A veure, és que és un tema complex, d'entendre, perquè, clar, quan un es planteja que era tan difícil el repte de construir altres tipus de proteïna, quines eren les principals dificultats?
Bueno, la dificultat real que teníem era poder predir la estructura tridimensional de la proteïna. Aquest se sap des de fa 50 anys, per uns experiments que es van fer, 50 o 60 anys, que coneixen la seqüència, és a dir, els eslabons, d'una cadena. Aquesta cadena adopta una estructura tridimensional que li dona la seva funció. Això se sabia que coneixent únicament la seqüència, el còdic, diguéssim, tenia una estructura tridimensional determinada. S'ha intentat, per diferents maneres, resoldre aquest problema i es necessitaria un temps computacional molt gran per trobar l'estructura tridimensional. I aleshores el gran avanç d'aquesta gent ha sigut poder accelerar aquesta predicció de l'estructura. Això és respectar l'algoritme aquest d'intel·ligència artificial. Aleshores, és molt difícil que trobar una nova estructura perquè la natura ho hauria fet, però per alguna raó hi ha alguns gaps que necessàriament no s'han desenvolupat en la natura i, per tant, aquests gaps són els que ha trobat David Baker i és quan ha dit, pues, podem fer proteïnes amb aquesta estructura, i ho ha aconseguit i ho ha demostrat experimentalment. O sigui, ho ha dissenyat i ho ha demostrat experimentalment.
Uh-huh. I l'altra part de premiats, els que aconsegueixen un model d'intel·ligència artificial per resoldre aquest problema que sembla que fa més de 50 anys, el de predir les estructures complexes de la proteïna, això, déu-n'hi-do, no?
Es coneixia la física, però no per aconseguir el que es diu el plegament de la proteïna, es necessita conèixer una mica el camí d'aquest plegament, perquè hi ha infinites possibilitats. Les possibilitats que es puguin trobar dos de les esglaons de la cadena per formar una estructura dimensional, pues, són molt grans. S'havia treballat moltíssim, coneixíem la física, però, de fet, es necessitarien fent simulacions d'ordinador molt llargues per poder determinar aquesta estructura, cosa que amb els ordinadors que tenim avui en dia no podem fer. El temps de plegament d'una proteïna és de l'ordre de los microsegons, mil·lisegons, físicament, o sigui, en el laboratori, i el temps amb el que podem simular una proteïna, ara comencem als microsegons. Per tant, no podíem simular-lo en l'ordinador amb les capacitats d'ordinador que tenim avui en dia. Aleshores, aquesta gent el que ha desenvolupat és un algoritme que el que fa és, amb una sèrie de regles basades en el coneixement aquest físic, fer com trobar com camins que fan que la proteïna trobi aquesta estructura tridimensional que eventualment podia trobar si fem una simulació molt llarga, que com ho dic, no podem fer avui en dia encara.
Uh-huh. Per tant, avui estem parlant d'un cas concret d'aplicació d'intel·ligència artificial que moltes vegades pot semblar el coco, el mal dels mals, però en aquest cas és per un bon ús, una bona notícia, no?
Efectivament. O sigui, tot el que llegim de la intel·ligència artificial és com el gran hermano, no?, que ens, anirà darrere nostre.
Que ens controlaran.
Ens controlaran, exactament. Pues aquest és un exemple de bon ús de la intel·ligència artificial per aconseguir aquestes estructures de proteïnes tridimensionals. I, clar, un es podia preguntar, és important aquestes estructures? Pues aquestes estructures estan lligades a la seva funció. I tots els fàrmacs són molècules que tenen com a diana una proteïna. Per tant, conèixer l'estructura d'una proteïna accelera moltíssim el descobriment de nous fàrmacs.
Clar, això també em sembla que podria ajudar a la indústria química a l'hora de fer doncs, solucions més ecològiques, no?
També. O sigui, coneixent l'estructura, sempre pots intentar fer la producció a través de la biotecnologia que utilitza pressions com la pressió atmosfèrica, pressions baixes i temperatures baixes. Per tant, són processos molt més amables amb el medi ambient.
I també amb les vacunes, no? Podríem dir que podria facilitar, doncs, sí o no?
Sí, a veure, les vacunes no són més que elements de l'estructura d'un virus que se mostren al sistema immunològic, i el sistema immunològic genera uns anticossos capaços de reconèixer-los. Per tant, si tu ja coneixes l'estructura tridimensional d'aquest antigen, que es diu, pots generar vacunes molt més ràpidament. O sigui, jo crec que aquest descobriment ajudarà a la indústria, bueno, la indústria farmacèutica i, en definitiva, a la nostra salut, per tenir medicaments més precisos alguns que fins ara no podíem dissenyar perquè no coneixíem amb precisió aquesta estructura de totes aquestes proteïnes.
I imagino que també és una solució al problema de la resistència, que se'n parlava últimament de molts antibiòtics, no?
Bueno, no? Això permet descobrir altres antibiòtics. O sigui, que aquest problema és que hem de tenir nous antibiòtics perquè quan un ja sigui reconegut i tinguem bacteris que són immunes a aquests antibiòtics, tenir altres per poder atacar el problema. Efectivament, els antibiòtics es dissenyen igual a través de l'estructura d'una proteïna.
Mm-hmm. No sé si ens ha quedat alguna cosa pendent en aquest repàs que estem fent al món de les proteïnes i aquesta important descoberta.
Pues que això ajuda molt o demostra que realment tots aquests paradigmes que teníem fa 50 anys eren certs, de moment són certs, encara 60 anys després, i en els anys vinents veurem moltes aplicacions d'aquest algoritme. De fet, estava llegint que deia que el 30% de les publicacions que es fan avui en dia fan referència a l'AlphaFold, o sigui que és d'una utilitat i popularitat molt gran.
Doncs esperarem tots aquests beneficis que arriben a través d'aquesta descoberta que han fet els Premis Nobel de Química d'aquest 2024. Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Que vagi molt bé, bon dia.
Igualment.
Ràdio Sant Cugat.
Aquest 2025 el Tot Sant Cugat celebra 4 dècades d'història. Per commemorar aquest 40è aniversari s'han programat diverses activitats festives, entre elles una gran jornada aquest dissabte i un acte institucional previst pel 25 de novembre. Avui al Faves Comptades volem fer un viatge pels orígens del Tot, repassar com ha evolucionat i parlar dels reptes de futur dels mitjans de comunicació de proximitat. Per fer-ho, ens acompanyen dos testimonis de luxe, la Laura Grau, directora del Tot Sant Cugat i adjunta a la Direcció General de Tot Mèdia, i el Ramon Grau, fundador, editor i primer director de la publicació. Molt bon dia, benvinguts.
Hola, què tal?
Bon dia.
Gràcies
bon dia.
Per acompanyar-nos a fer aquest viatge.
Contents d'estar aquí.
Aquest repàs per 4 dècades d'història que aviat és dit. Ramon, com va néixer la idea de crear el Tot Sant Cugat ara fa 40 anys? Quins van ser els primers passos? Perquè, és clar, la gent ja ho sap, però tu de fundar mitjans no t'agafava de nou, perquè ja va ser un dels fundadors d'aquesta casa de Ràdio Sant Cugat el 82.
Bueno, podem dir que el naixement del Tot està molt vinculat, evidentment, a la ràdio, no? Feia molt pocs anys que havíem muntat la ràdio, el 82, era el 85, hi havia un perill imminent de que ens tanquessin l'emissora per falta de llicència, que en aquell moment doncs, l'administració no la donava. I bé, se'm va acudir aquesta idea de crear una publicació en paper, que en aquell moment a Sant Cugat no n'hi havia cap, i després d'un problema de salut greu que vaig tenir, doncs m'hi vaig embarrancar, vaig fer la maqueta a casa amb letra 7, que en aquell temps es feia servir doncs, pel tema gràfic, no?, que eren unes lletres que s'enganxaven, i vaig fer la primera maqueta. I amb aquella maqueta doncs vaig començar a anar per les botigues i amb la gran sort de que l'acceptació va ser molt bona i avui estem aquí, 40 anys després.
Un Sant Cugat que era molt diferent en aquell moment, si jo no vaig errada, perquè ho diré de memòria, eren uns 35.000 habitants.
30 i pocs mil habitants, una ciutat petita que encara doncs tenia algun regust de l'època rural. Era molt poble encara, i com et deia, no hi havia mitjans de comunicació. A banda de la ràdio, pràcticament no hi havia res. Alguna cosa que editava l'Ajuntament i poca cosa més.
Quin objectiu tu tenies al cap quan vas crear el Tot, no? Més enllà d'aquest perill que hi havia per la manca de llicència de la ràdio, de fer el primer mitjà escrit a la ciutat en aquell moment, què volies aconseguir?
Crear un mitjà més que, com et dic, hi havia el perill de que Sant Cugat es quedés sense res, crear un mitjà més que arribés a les cases, que arribés a la gent, que arribés a les famílies, al comerç, que apropés al comerç,
que fos una guia, no?
Que fos una guia comercial, que fos una guia d'activitats, etc. Una mica el que és ara, lògicament multiplicat per molt, no? Perquè en aquell moment vaig sortir amb una publicació de 20 planes i amb molt pocs exemplars, no? I la veritat és que mica en mica doncs vam anar fent camí, no? I el Tot ha anat creixent en paral·lel a la ciutat, no?
Com va rebre aquella petita ciutat o aquell poble gran d'aquell moment, aquella primera edició del Tot, els veïns, els comerços, no? Perquè tenia aquesta part fonamental també de guia. Quina va ser la rebuda?
Molt bona, jo penso que de seguida la gent va veure en aquest mitjà un element molt, molt proper, molt familiar, tant pel comerç, els lectors, com les entitats, etc. Se'l van fer seu de seguida, no? Una mica el secret del Tot ha sigut això, no? Que la gent se l'ha fet molt seu. I, per tant, estem molt, molt contents d'on hem arribat i del camí que li queda encara per endavant, no?
Laura, de fet, tu tot això ho vas viure de molt a prop, perquè feia 40 anys que naixia el Tot, però també feia 40 anys que tu vas néixer, no?
Ja t'ho enxivat, una mica.
Sí, per tant, tot va anar molt, molt en paral·lel. Com recordes tu aquests inicis del Tot, no? Perquè quan tu eres molt petita el projecte també era un recent nascut, per entendre, s'anava consolidant any a any.
Jo recordo, clar, primer al final el que em tocava és que el meu pare no hi era a casa, pràcticament, perquè clar, estava amb els comerços, estava...
Amb això ja estaves acostumada, sí. Perquè amb la ràdio també...
Sí, el que passa, no? Que és això, que al final no, el que em va tocar més de prop és... No, el meu pare estava de bòlit, però perquè estava gestant un projecte, no, d'èxit i de futur que ara encara continua, i que va començar sent de paper i en blanc i negre, perquè en aquell llavors era tot en blanc i negre, molt petitó, però que és això que diu, com deia el Ramon, doncs que va ser ràpidament molt ben acceptat, i al final era el que era efecte cohesionador, no? Cohesionar comerç, cohesionar entitats, cohesionar gent, cohesionar doncs tota aquesta amalgama de, encara que fos un poble, un petit poble, doncs és una manera d'estar connectats i de saber el que passava en aquella ciutat, i nosaltres de seguida des de casa doncs ho vam veure com una, no? Una idea molt interessant, i que fins i tot, clar, és que el veiem cada divendres, estava a casa, formava part de la mm. nostra vida, no?
De fet, tu vas assumir la direcció del mitjà el 2019, ets també adjunta a la direcció de Tot Media, vas agafar el relleu al que ara és l'alcalde Josep Maria Vallès. No sé com vas assumir el repte, perquè més enllà d'un repte professional, no?, per algú que s'ha format en el sector com és el teu cas, entenc que també hi ha una part de repte personal i familiar, no és el mateix, i ara em diràs tu si és millor o pitjor, perquè no ho sé, assumir la direcció d'un mitjà com a repte professional, però assumir la direcció d'un mitjà que és un fill més de la família gairebé, no? Que està creat, fundat, amb tot l'esforç de casa, no sé si és un repte afegit.
Sí, és un repte afegit, i més quan llavors el 2019 no estava planificat, perquè jo just acabava de ser mare del meu segon fill, just, i ens van donar la notícia, no?, el Josep Maria Vallès, doncs, que anava a la política. Llavors va ser com una mica tot en aquell moment, però de fet, com deies, doncs clar, viure-ho tota la vida des de que vam néixer amb el Tot, doncs va ser una cosa molt natural. I evidentment amb un equip al darrere, perquè sense l'equip que tenim i que teníem llavors, doncs no hagués sigut possible. M'han ajudat molt, sí que és veritat que ja des del 2011 ja estava en el Tot Sencugat amb el repte de digitalització de la publicació, no?, del mitjà. Llavors ja no era una cosa desconeguda, però sí que va ser bastant natural, doncs, el fet d'assumir aquesta... Al final vam posar nom una mica, doncs, el que ja anava fent, no?, i va ser així. Mm-hmm.
Com ha canviat el Tot en aquests 40 anys, des d'aquella primera publicació d'unes 20 pàgines, ens deia el Ramon, en blanc i negre, el grup que és ara, evidentment, ara sense el digital, doncs els mitjans no s'entenen, però el Tot manté el paper, i crec que és una part del secret de l'èxit, no? El divendres de Tot, que trobem a tota la ciutat, i que la gent ja sap que el trobarà cada setmana.
El Tot paper, evidentment, és una eina que s'ha fet necessària i que s'ha fet molt, molt, com et deia abans, molt propera a les cases, a la família. La gent ja l'agafa, és un hàbit, no? Jo penso que tenim, que els mitjans en paper tenen llarga vida encara, no? Això de que el paper morirà fa molts anys que es diu, com la ràdio, com etcètera, la televisió, i al final, a veure, jo crec que una cosa complementa l'altra, no?
I sobretot, si em permets, perquè és un mitjà de comunicació de proximitat, no? És
exacte, a dir, sí, els mitjans de proximitat crec que són els que aguanten molt més totes les crisis. Per què? Doncs perquè són mitjans molt arrelats a la ciutadania. Són elements de cohesió, que fomenten la identitat, que fan que la gent se senti d'aquest lloc. Vull dir, el mateix fa la ràdio, el mateix fa la televisió, el mateix fa, en aquest cas, el Tot, no? Que són elements que creen, doncs, aquest sentiment de pertinença en un lloc, no? Ajuden a crear aquest sentiment. I penso que això és una de les contribucions que fem als mitjans locals, no?
El repte de futur, suposo que, Laura, ara que tu estàs al capdavant, us ho plantegeu, no?, en un món on la societat i el jovent troba altres maneres d'informar-se, amb la irrupció de les xarxes socials, ara fa una dècada, amb un sentiment de pertinença que a vegades no és el mateix que fa uns anys, perquè som una societat, doncs, que viatja més, que no té sempre la llar al mateix poble. Quins són els reptes que tenim d'ara endavant, no?, els mitjans de proximitat, per seguir fent la nostra feina i seguint fer-nos necessaris i indispensables?
Al final és informar. Llavors, ho pots fer de moltes maneres, no? Informar a nivell escrit, amb la revista setmanal, que cada divendres, doncs, imprimim 15.000 a tot el poble, a tota la ciutat, i per una altra banda, doncs, cada moment i cada dia, no?, a través de la part digital, que és la web, però també les xarxes socials, no? Clar, al final hem d'arribar aquesta gent. Ja no només hem d'arribar a la gent que fidel de tots aquests anys, sinó també als nous lectors, als joves que no s'informen, perquè no s'informen, ja s'informaran, Jo crec que jo estic convençuda que a partir d'una edat
s'informen. És un dels reptes, no?, arribar a la gent jove.
Sí, és un dels reptes, tot i que tampoc no ens trencaríem molt al cap, perquè al final els joves amb 15, 16, 17 anys no s'informen ara, però no s'informaven gairebé abans tampoc, quan hi havia només els mitjans d'escrit. Llavors ja tornaran. El que passa que sí que hi ha molts inputs i molts estímuls, molts més que abans. I la gent a vegades abans era si era aquests dos mitjans que hi havia, ara hi ha la xarxa social, l'Instagram. Llavors poder, no?, sobressortir dins d'aquest mar ple d'estímuls, doncs és un repte, com dius, i és prova-error també diari. Llavors nosaltres tenim la sort de que tenim una marca molt consolidada i que llavors tenim un equip, perquè també som agència de comunicació, llavors aquí anem de màrqueting, llavors nosaltres també anem provant cada vegada més amb el tema més audiovisual, amb el tema de vídeo, amb xarxes per arribar també a la gent, ja siguin clients com amb lectors, i aquí doncs, estem també trobant coses bones i és un repte, com dius, doncs que cada dia és prova-error, no? I el Ramon volia dir alguna cosa.
Sí, no, volia també deixar una cosa que crec que és important, no? En aquests moments en què hi ha tanta informació falsa, que els rumors, les falses notícies, les xarxes, els populismes, etc. Tot això no ajuda gens a que la gent tingui informació veraç. Els mitjans de comunicació locals, jo penso que tenim un paper molt important al triar el gra de la palla i al parlar d'aquelles coses que realment interessen a la gent, que és el que passa al costat de casa. Clar. A més, hi ha una cosa que nosaltres, els mitjans locals, parlem d'allò que la gent coneix, parlem amb els protagonistes que la gent coneix, que te'ls trobes pel carrer, que parles amb ells o que els coneixes d'alguna manera molt més profunda o molt més propera que no als mitjans generalistes, no? Per tant, aquest també és un paper important dels mitjans locals, no?, que és el periodisme rigorós i seriós, no?
De fet, el primer acte polític que fem és quan trepitgem al carrer, que comencem a veure els problemes, les necessitats que tenim al costat de casa, i això no ens ho explicaran possiblement els mitjans generalistes, sinó que ens ho hauran de fer els que són de casa i coneixen la nostra realitat. Aquesta celebració, evidentment, ve acompanyada de festa, no? Els 40 anys s'han de celebrar. Ho feu en diversos actes, ja heu fet diferents coses, però una de les grans festes arribarà aquest dissabte a la plaça de Barcelona. Què hi trobarà la gent aquí, a partir de quina hora, quines activitats, qui està convidat a acostar-s'hi?
Doncs sí, com has dit, serà és una gran festa, una mini festa major, que diem, perquè durarà tot el dia, des de les 10 del matí a les 11 de la nit a la plaça Barcelona, que al final és com la nostra plaça, una mica ens han fet una
ben
mica nostra.
Ben a prop de casa vostra, eh?
Perquè, clar, està al costat de la seu de Tot Media, de Tot Sant Cugat. Llavors ens fa molta il·lusió perquè, de fet, per nosaltres és com la plaça més emblemàtica de Sant Cugat, també. Llavors, des de les 10 del matí fins a les 11 del vespre. Al matí, què es trobarà? Doncs és una festa, sobretot, familiar, fins les 2 del migdia, on hi hauran... sí, és un apunt important. És una festa pro Càritas. Vale, solidària amb Càritas, perquè Càritas, a part de que és una entitat santcugatenca, també és una entitat que ja no només és necessiten recaptar fons per ajudar els més necessitats, sinó que el que volen és notorietat, poder explicar què fan al menjador social, i tenen moltes activitats, moltes que nosaltres podem com a ciutadans també ajudar. Llavors què faran? Tot el dia tindrem activitats allà de Càritas, vale? Farem un petit esmorzar pel menjador social, els nens podran preparar-lo, després podem fer també un arbre dels desitjos, podrem fer també polseres, i després també hi ha una sèrie de comerces o empreses, que són els patrocinadors, que també durant tot el dia estaran fent allà activitats. Hi haurà pintacares, hi haurà també tallers de pintura, i a part d'això, doncs hi haurà les entitats, perquè creiem que les entitats que tenen, a més, fan anys aquest any rodons, doncs que també havien de ser presents, i s'han assumat altres entitats. Llavors, al matí queda com bastant concentrat entre activitats pels nens i també doncs, on les entitats, com per exemple els trabucaires que ens espertaran, també hi hauran també les sardanes, que ens faran un taller i també un ball de sardanes a l'escenari, farem una sardana de germanor, també hi haurà el cos de dansa, Grup Mediterrània, bueno, teniu tot un cartell que podeu
anar a la web del tot. I el programa, detallat. Amb,
sí, i per molts comerços de la ciutat també que hem anat repartint, que crec que és important que el tingueu, perquè, bueno, al final heu d'estar al matí allà i veureu el que va passant. A les 11, important, farem també bufada d'espelmes, val? On també tothom podrà tenir una mica de pastís per celebrar aquests 40 i farem també algun parlament. I després ens anirem a dinar. No, abans de dinar, important, amb Auca.
Amb Auca concert, és un, pels més petits.
És un grup d'animació infantil que està molt de moda ara a Catalunya. Ja va venir pels Petits Camaleons i va ser un èxit. Llavors creiem que és important perquè anima molt, és molt festiu, i llavors serà un dels plats forts d'aquesta jornada, que serà a la 1 al migdia i a la plaça Barcelona. Després, a dinar, però a partir de les 5 hi haurà dansa. Serà com el moment, són 2 hores de dansa també urbana, també clàssica, de diferents escoles de Sant Cugat, identitats. I després, canviem de registre, perquè a les 8 del vespre hi haurà havaneres amb el grup Portbó, que és dels millors grups d'havaneres de Catalunya, de Calia Palafrugell, i després amb rom cremat. I després hi ha el fi de festa amb entitats, que serà un fi de festa que ens recordarà, potser ens recordarà una mica el seguici nocturn de festa major. Aquí ho deixo i acabarem amb DJ també. Només ens deixen fins a les 11, és una llàstima, però com que aquell dia hi fan moltes coses a Sant Cugat, doncs podrem seguir la festa segur.
I us sumeu a les queixes de moltes entitats, eh? Exacte. Que n'hi ha moltes i falten espais i falta horari perquè tothom estigui content, però després passa que els veïns no ho estan tant i és complicat compaginar-ho tot. La celebració d'aquest 24 no serà l'únic acte així gros. De fet, el 25 de novembre tindreu un acte més institucional, sí, no? On es presentarà una publicació especial dels 40 anys, 40 moments, 40 anys. Sense fer-nos massa spoiler, com anirà tot plegat i què hem d'esperar d'aquesta publicació d'aniversari?
Ramon, si vols.
Sí, la idea és explicar 40 fets que han marcat la ciutat durant aquests 40 anys, no? És molt difícil escollir-los, perquè hi ha anys que n'hi ha molts, hi ha anys que n'hi ha poquets, però clar, la idea és fer de cada any un fet important o destacat, per exemple, la inauguració dels túnels de Vallvidrera, mm-hmm, no? Que això ha marcat el creixement i el futur de la ciutat. Altres coses com temes esportius, la flama dels Jocs Paralímpics que va passar per Sant Cugat, mm-hmm, etc. Vull dir, cada any té una cosa important i destacable que pensem que aquests 40 fets demostren aquesta evolució i aquests anys, no?
Aquest acte servia també per reconèixer els clients fidels d'aquests 40 exacte. Anys.
Que en tenim uns quants, sí. Que
en tenim uns quants i també són part fonamental, entenc, de la vida de la publicació.
Sense ells, evidentment, no hagués existit la publicació, sense aquest suport dels clients, de la fidelitat que hem tingut durant molts anys i de gent que hi confia molt, no? Pensem que el paper dona molta notorietat també, i això és destacable, no? El fet de sortir amb una publicació, a banda del tema digital, uh-huh, amb una publicació física, dona notorietat a les marques.
Credibilitat, també.
I credibilitat.
Doncs escolteu, 40 anys, que siguin molts anys més i que ho podem viure i explicar plegats. Tothom convidat, aquesta festa d'aquest dissabte a la plaça Barcelona. I tant.
I contents de compartir-ho amb vosaltres en aquesta casa, que també d'alguna manera ens la sentim molt nostra.
I tant, un fundador, i la Laura també va passar per aquesta casa.
Sí, i tinc molt bons records.
És una gran escola, i tant.
Doncs ho celebrarem tots junts.
Gràcies.
Molts anys més. Moltes gràcies.
Gràcies a tots.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Bon dia a tothom. A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a comptar amb la psicòloga Lara Weinberg, que, com sabeu, podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Benvinguda, Lara.
Bon dia, Sara.
Avui parlarem d'un tema que se'n parla sovint, però que no hem tractat encara, i és que hi ha coses de les quals no som tan responsables per millorar la nostra salut mental. Parlem d'aspectes relacionats amb el sistema on vivim. Què creus que afecta la nostra nostra salut mental del sistema on vivim?
Mira, hi ha moltes coses, és multifactorial, però em sembla superimportant això, perquè si no ens posen en el lloc d'una responsabilitat la nostra salut mental, no? Com si tot depèn d'un mateix i sempre dic, no? Compte amb aquests llibres d'autoajuda, 10 consells perquè no ho podem resoldre tot individualment i sols, no? I hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres. I si et dic això, et poso en un lloc on si jo faig aquests 10 passos m'he de sentir bé i, ostres, no em sento bé igualment, no? Uh-huh. O em sento bé una estoneta, perquè sí, a tothom li senta bé, depèn de quines mesures higièniques, però després torno a estar malament i què passa, no? Sí. Primer, hi ha qüestions més profundes que s'han de poder resoldre i després hi ha qüestions que són de l'entorn i que són molt importants.
Parlem d'aquestes avui.
Parlem, per exemple, de la pressió estètica. Mm-hmm. Jo crec que això no ens ho podem deixar de dir. Parlem, per exemple, de com funciona la salut mental pública, i no és per desmereixer els professionals, tot el contrari, que aguanten coses del nivell de pressió assistencial i moltes coses que són tremendes, però no atén bé la prevenció en salut mental i no atén bé les coses no greus. No ho pot atendre, no hi ha temps per fer-ho.
No hi ha recursos,
no hi ha psicoteràpia, no hi ha temps i aleshores hi ha molta saturació i aleshores les coses fins que no són greus no poden arribar. I arribem a situacions que estan molt passades de voltes. Parlem del sistema educatiu, també defensant molt a les mestres, si us plau, però és que hi ha coses que estan molt mal acompanyades, mal detectades, estan absolutament desbordats i moltes vegades no estan preparats per depèn de quines coses. Si hi hagués una bona feina, no?, de detecció, de prevenció.
Parlem de diagnòstics, en aquest cas.
Diagnòstics, de fet, els diagnòstics te'ls demanen molt, eh? Necessiten diagnòstics, perquè sense diagnòstics no hi ha mesures. No? D'ajuda. Aleshores, a vegades et demanen diagnòstics abans d'hora o mal posats, i això també acaba sent un problema quan treballes amb criatures. Aleshores, em preocupa més que hi hagi algú ajudant que un diagnòstic concret, perquè a vegades, ostres, el problema justament és que tens una criatura amb un diagnòstic però no tens ajuda per acompanyar-lo. Aleshores, no em sembla el més urgent el diagnòstic, segurament, no?
Sí.
Aleshores, ostres, aquest és un tema. Clar, si tens un fill amb un problema però després no pot anar a un lloc on estigui ben acompanyat, per molta psicoteràpia que fem, si els recursos no, i els agents educatius no estan ben preparats per acompanyar-lo, tenim un problema immens, no? I això ens passa molt a consulta, arribem fins on arribem.
Sí. Per posar un exemple, imagina't que jo sóc una mare que em costa arribar a final de mes, que tinc problemes amb el meu llogater perquè em vol pujar el lloguer i no ho acaba mai de fer, però sempre tinc l'amenaça. Tinc un fill que ara mateix justament li han detectat que té TDAH i no sé molt bé per on tirar. Jo tinc molts recursos i puc gestionar bé, en principi, quan tot va bé, les meves emocions, però arriba un moment que estic desbordada i inclús puc tenir una depressió. Aquí podríem dir que són factors... ambientals.
Hi haurà qui ho porti millor i qui tingui més recursos per afrontar-ho emocionalment i qui menys, qui tendeixi a petar per una banda o per l'altra, però tot això no depèn de nosaltres. I si segueixo uns consells concrets per estar bé, no estaré bé.
I què podem fer llavors per estar bé?
Què podem fer? Mira, l'exemple de les mares és molt interessant perquè cada vegada hi ha un moviment bastant incipient on les mares estan començant a trobar-se i ajudar-se i a fer comunitat. I s'estan començant a crear molts grups de mares, molts contextos on poder compartir qüestions de la maternitat. Aquí s'està fent molt, molt bona feina, trobo. I costa poc trobar aquests espais. Jo crec que aquesta qüestió, i que ens anirà salvant en aquests sentits, té a veure amb compartir, amb fer comunitat i amb tots aquests espais que jo crec que serien altament saludables i farien molta feina a nivell amb l'objectiu de prevenir qüestions de salut mental, no? I aleshores, ostres, és més fàcil, perquè aquesta mare coneix un terapeuta que funciona molt bé, perquè aquesta coneix un grup de teràpia amb honoraris més reduïts que em pot servir, perquè aquesta sap uns recursos que poden treballar molt bé formant els mestres i no sé què, perquè hi ha un esplai que funciona molt bé amb aquestes criatures i li puc donar un espai de socialització una mica més fàcil, una mica més còmode, perquè no, tota aquesta cosa de la comunitat sovint ens salva i ens salva coses importants.
I on ho podem trobar? Perquè jo a la xarxa sí que l'he vist bastant, per exemple, en postpart, que hi ha els grups de lactància i en espais d'aquest estil, però quan som més grans, com podem buscar aquesta comunitat?
Jo, les xarxes sempre són complicades, no? jo segueixo defensant molt la qüestió aquesta del boca a orella i de compartir el que ens passa, no? I de no perdre'ns aquests espais, de poder comentar...
a la sortida de l'escola, per exemple, al parc.
Per què no? A les AFES, al parc, amb els teus amics i amigues que coneixen altra gent, comencem a compartir coses també, no? I a parlar, igual que quan dèiem això de buscar terapeuta, doncs per què no? De buscar solucions pels problemes que tenim, a vegades a nivell més concret, no? Quan veus famílies que es mouen, que llegeixen llibres, que comencen a parlar, perquè llibres, clar, jo critico en part l'autoajuda, però després hi ha altres llibres que parlen de moltes altres coses molt interessants, hi ha molta informació, el tema és trobar la bona informació, no? O pares que busquen recursos per treballar ells, no? En psicoteràpia, per poder treballar el seu rol com a pares, i es pot fer una psicoteràpia breu i fàcil, i més econòmica, o més sostenible, hi ha mil recursos, les sortides han de ser creatives i avui, a part de creatiu, afegeixo probablement més comunitàries, no? Mm-hmm. I funcionar una mica més tots com a tribu, al final és el tipus d'animal que som.
Sí, però clar, ens l'hem de una mica teixir nosaltres, aquesta xarxa.
Ens ho hem de teixir nosaltres i bueno, i per què no? Lluitar també per aquests espais, no? Cadascú des de la seva banda. Nosaltres, per exemple, pensem molt en la psicoteràpia de grup com una sortida molt, molt útil, molt interessant i de bon nivell per resoldre algunes coses. A la xarxa pública s'estan començant a fer i s'està lluitant molt per aquest tipus de mesures més preventives. A Sant Cugat encara no. A Barcelona hi ha equips que treballen a domicili amb adolescents i salven situacions molt greus, molt bé, amb molt de nivell, molt estudiades. Mm-hmm. Van sortint iniciatives per moltes bandes.
El tema de la teràpia de grup me l'apunto per parlar-ne en una altra ocasió, perquè segur que té molts beneficis,
i
també.
I tant.
Aquí a Sant Cugat ho podem fer ara mateix?
Ho podem fer a molts llocs i a la nostra consulta, sí.
A grup? Teniu teràpia de grup?
I tant.
Molt bé, doncs gràcies, Lara, en seguirem parlant.
Gràcies, adéu.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Sabies que...
La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els satèl·lits de Júpiter. Actualment Actualment es coneixen 79 satèl·lits de Júpiter, dels quals destaquen els 4 més grans, descoberts de forma independent per Galileo i per Marius, el 1610, Io, Europa, Ganímedes i Callisto, anomenats satèl·lits galileans. Són astres tan brillants que, si no fos per l'encegador Júpiter, es podrien veure a ull nu. Alguns d'ells són més grans que Mercuri. Giren en òrbites situades entre els 400.000 i els 2 milions de quilòmetres de Júpiter. Per dins de l'òrbita de Io, hi ha altres 4 cossos menors, o grup de Maltea, de menys de 200 quilòmetres de diàmetre, que generen les partícules dels anells. Més enllà de l'òrbita de Callisto, es defineixen diversos grups de llunes irregulars. El grup Temisto, l'únic del seu grup situat a mig camí entre Callisto i el següent grup. Grup d'Himàlia, format per Leda, Himàlia, Listea i Elara. Himàlia, el major, té uns 170 quilòmetres de diàmetre. Probablement tots ells provenen del mateix cos dispersat a partir d'un impacte. Orbiten a una distància mitjana d'11 milions de quilòmetres de Júpiter. Grup de Carp. Està representat per un únic cos de només uns 3 quilòmetres de diàmetre, a 17 milions de quilòmetres de Júpiter i amb una òrbita molt inclinada. Grup de Nanquè, format per Ananke, Praxídice, Jocasta, Harpàlice, Tione, Euante, Eupòria i altres menors. Circulen en òrbites retrògrades i bastant elíptiques, a distància de l'ordre de 20 quilòmetres de Júpiter. El major és Ananke, de prop de 30 quilòmetres de diàmetre. També podria ser un altre cas d'asteroide fragmentat. Grup de Carmé, un altre grup de petits objectes irregulars, el més gran dels quals és Carmé, de tot just 50 quilòmetres de diàmetre. Tracen òrbites retrògrades centrades al voltant dels 23 milions de quilòmetres de Júpiter. Grup de Pasiphae. Dos són els cossos dominants en aquest grup, el mateix Pasiphae, de gairebé 60 quilòmetres, i Sinope. Es troben a una distància semblant a l'anterior grup, però amb excentricitats i inclinacions orbitals diferents. Tots són retrògrads.
Ràdio Sant Cugat.
Sabies que les aranyes no són tècnicament insectes, sinó aràcnids, i que algunes espècies tenen un comportament social sorprenent? L'Anelocimus eximius, una aranya que habita a Sud-amèrica, n'és un exemple fascinant. A diferència de la majoria de les aranyes, que són solitàries i territorials, aquesta espècie viu en colònies de milers d'individus que col·laboren per sobreviure. Construeixen enormes teranyines comunitàries, de vegades de diversos metres d'amplada, per atrapar preses molt més grans del que una sola aranya podria caçar, com papallones o llagostes. Cada membre té un rol. Unes teixeixen, altres cacen i totes comparteixen el menjar. Aquest comportament cooperatiu és rar al món de les aranyes i es creu que va evolucionar perquè els dona un avantatge en ambients on els recursos són escassos o impredictibles. A més, les cries romanen a la colònia ajudant abans de dispersar-se, cosa que reforça els llaços socials. Tot i que són pacífiques entre si, no toleren intrusos d'altres espècies. Aquest nivell d'organització social desafia la imatge típica de les aranyes com a criatures solitàries i ens recorda com pot ser de diversa la natura.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window.
Must have spent 35,000-45,000 up in Tiffany's.
Oh no!
Got a bed and kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese.
Whoa, whoa!
Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it.
Can't believe it.
I'm in disbelief.
This now got me paying a rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist, and here I am all alone. All alone.
I'm so cold. I'm so cold. You got me out here.
The night she was gripping on me tight, screaming Hercules.
Hercules, Hercules.
Got me in the club looking for
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.